El desert del Negev és el paratge més espectacular d'Israel. Es tracta d'un vast triangle de terra cremada pel sol que discorre entre Egipte i Jordània per treure el nas al Mar Roig. La seva superfície és aspra i àrida, tacada d'acàcies on hi remuguen ramats de gaseles i de mans, vigilats pels voltors i linxs invisibles. De les formacions de sal de Sodoma fins a l'oasi d'aigua glacial d'Ein Obdad, els wadis, cursos de rierols secs, obren cicatrius pedregoses que treuen a la llum la pasta de full mineral de subsol. Al cor del Negev s'hi troba una formació natural aclaparadora, el Magda Isramon, un cràter de 90 km de llarg per 9 d'ample, 500 metres de profunditat i centenars de milions d'anys. Em vaig albergar a l'escola de camp de Mizpe Ramon, un poblet en declivi que em va encomanar la sensació de solitud i decaïment de les reserves d'indis oblidades enmig de l'Amèrica profunda. Però tota recança és compensada amb escreix per la seva ubicació al marge del precipici del cràter, que li dona l'encant de l'atracció del buit. Mizpe Ramon és la base idònia des d'on submergir-se en un llibre de geologia fet d'argiles grogues i grana, columnades geomètriques de sorra cristal·litzada i muntanyes d'ammonites fòssils que enyoren el mar. En el més profund de la fundadada hi subsisteixen les restes del caravanserai, on reposaven les caravanes nabatees que feien la ruta de les espècies entre Petra i el port de Gaza. Seguint el so de tambors del darrere de les runes, vaig arribar a un cartell que anunciava un autèntic campament beduí i em convidava a gaudir de la reputada hospitalitat nòmada. Conscient d'on em ficava, vaig entrar al recinte per trobar l'inevitable. Tres jaimes convertides en barraques de collars i polseres, un bar on beure té i fumar pipes d'aigua i un autocar de turistes israelians picant de mans al voltant d'un grup de beduïns disfressats de si mateixos, tocant i ballant. Abans de la creació d'Israel el 1948, més de 100.000 beduïns de 96 tribus vivien en aquest desert. La conquesta sionista va provocar el seu desplaçament massiu cap al Sinaí, Gaza i Cisjordània, reduint la població a poc més de 10.000 persones que van ser confinades en una reduïda àrea del Negev sota jurisdicció militar. El nou estat jueu va veure en el Negev un dorado pel que va dissenyar amb megalomaníacs plans de colonització i irrigació, per convertir el desert en un verger. Sis dècades després d'aquella guerra i d'aquells somnis de grandesa, el Negev alberga el misteriós centre nuclear de Dimona, que amaga el secret a veus de la bomba atòmica israeliana, un fotimer de camps militars on s'entrenen els soldats de l'ocupació, comunitats jueves vivint en granges experimentals en descomposició i pobles sense futur dels que els joves fugen tan aviat com poden. Mentrestant, la població beduïna pateix una discriminació econòmica i social que condemna més del 60% a viure en condicions de pobresa absoluta. Molts segueixen la mateixa sort de tantes tribus de l'Àfrica i l'Amazones, convertir-se en un espectacle per càmeres de turistes. És força cínic veure com, per atraure visitants, els israelians exploten els costums i tradicions beduïns que intenten aniquilar. Al final de l'espectacle, una veu familiar va cridar el meu nom. Abans de que la pogués identificar, tenia al meu davant a la Zainab, la meva dona de fer feines a Jerusalem, a la que havia donat uns dies de festa perquè jo me n'anava al Negev. Ens vam saludar amb tota naturalitat. Per a ella, d'origen beduí, era normal ser allà. Per a mi, era una d'aquelles coincidències tan habituals viatjant que ja no ens sorprenen perquè acabem dubtant de que realment es tracti de coincidències. De tornada a Mizpe Ramon, vaig prendre una dutxa per treure'm la sorra i em vaig dirigir a la sortida del poble, en busca de la casa de la Zainab que m'havia convidat a sopar. Pels carrers hi havia més cabres salvatges remenant les deixalles que no pas gent. La Zainab em va presentar els seus pares i germans. Vivien en una caseta sense aigua corrent ni electricitat. A poc a poc van entrar alguns veïns, tots amb un telèfon mòbil llanterna a la mà. És el Nokia dels beduïns, va bromejar la Zainab. Van parlar molt de futbol, el que em va recordar les queixes de la Zainab sobre el seu marit a Jerusalem, que no treballava i es passava el dia enganxat al satèl·lit mirant partits i demanant-li diners per cervesa. També es van lamentar de la seva situació i van explicar amb orgull que conservaven una tenda tradicional de pèl de cabra que muntaven de tant en tant. A mi, més aviat, em va semblar un darrer intent de no tallar l'últim fil que els lligava amb un passat que la majoria dels allà presents eren massa joves per conèixer, un passat ja condemnat al zoològic humà. Amb tot, es consideraven afortunats. Els parents que havien fugit a Cisjordània vivien en condicions molt pitjors que les seves. I tenien raó. Al Negev, els beduïns malviuen en un país que ja no és el seu. Però sí, Jordània, s'ofeguen en una terra ocupada, amb unes restriccions de moviment imposades per l'exèrcit jueu, que la converteixen en el pitjor indret del món per un nòmada. Si no t'avisen, a Palestina confons els campaments beduïns amb barris de barraques, perquè els seus refugis són fets de cartrons i plàstics. Els beduïns de Cisjordània ho han perdut tot, incloses les seves tendes, destruïdes pels soldats israelians amb una excusa tan surrealista com no tenir permís de construcció.